Radio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
La banda de Camins no descansa, som insaciables i aquí estem de nou, en la tarda d'aquest dissabte, per oferir-vos els continguts exclusius del cap de setmana. La banda de Camins, a tope. Bona vesprada d'aquest dissabte 26 de novembre del 2022. Durant els propers minuts xerrarem amb el padre Fermín Delgado, l'acabem d'escoltar a la missa, però ens acompanyarà en el nostre dia al Mercè, on ens parla de tot allò que ve en els propers dies, dia de cada dia, com diu el Trias, aquí a la Basílica de la Mercè, la vida de la Basílica al Camins. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, ja ho sabeu, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, i rematarem el programa recuperant l'entrevista que varen fer dijous. Ens va visitar la Núria Ortín, un huracà de transmetre coses, una dona Déu, la directora de la Fundació Obra Mercedària, ens va presentar el llibre que ha escrit, Condemnes Compartides, on recull testimonis de reclusos, de presons i dels mercedaris que els hi acompanyen i els hi ajuden. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs per començar el nostre menú del dissabte a la tarda, què millor que rebre a la persona que ara mateix ens estava catequitzant, aquí a la Basílica de la Mare de la Mercè. No riguis, Fermín, que és veritat. Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, bon vespre a tothom.
Doncs catequitzes cada dissabte als oients de Ràdio Estel.
Seré voluntàriament.
Fas una...
Ja quasi és una cosa és espontània.
És com respirar, pràcticament. Ja se't nota molt còmode en les predicacions. Se't nota molt còmode i, a més, m'agrada molt aquestes al·lusions que de tant en tant ens fas de Rafa Sanahuja, em vigila, ja ho sabem. No et vigilo. A més, ho claves, Ja t'ho vaig dir l'altre dia. Claves el temps de, que tenim
esto,
de...
Jo ja le voy pillando el tranquillo, esto,
sí,
¿sabes?
Ho tens pilladíssim. De vegades dic, avui patinarà, i no.
Al final se produce el milagro. La Virgen nos ayuda.
Exactament. Haced lo que los diga. Bueno, Fermín Delgado, això és dia al Mercè, la vida de la Basílica de la Mare de la Mercè, us l'expliquem aquí en el Camins cap de setmana. Encantadíssims, com sempre, de rebre al rector de la Basílica de la Mare de la Mercè, que ens explica les activitats. Ara tenim ja el Nadal aquí a tocar.
Bueno, antes se viene el Adviento. Hay que ir con calma.
¿Quan comença? El diumenge que ve, ja?
Sí, el próximo domingo, ya mañana.
Ah, demà ja?
Bueno, esta tarde, que es vigilia.
Es la vigilia.
De lo de mañana,
pero comienza de más,
ya comenzamos, sí. Estamos
ahora
en Adviento.
Ahora estaba despistado.
Pues es que como ya ahora se encienden las luces de la ciudad, es tiempo navideño, los escaparates y tal, pues la verdad es que da la sensación de que ya estamos en Navidad.
Bueno, es la antesala, Es la espera, el temps de la espera, exacto, de la esperanza.
Exactamente, además es un tiempo mariano, muy centrado en la Virgen María. La corona de Adviento que ponemos en la Basílica tiene una imagen en madera.
Sí.
Elaborada por Joan Montero, gran escultor de Olot, que tiene es una imagen de una Virgen María, pues que está en estado de gravidez, está embarazada, parece con su barriga y tal, porque está esperando.
Claro.
Está esperando y está en medio de la corona, junto con las velas propias del Adviento, que es la que ponemos y que, bueno, hemos bendecido esta tarde, hace un momento.
Doncs, si la voleu veure, evidentment, les portes de la Basílica sempre obertes a la família barcelonina i d'arreu del món, realment.
I de part de l'extranjero, incluso jo diria que de la galàxia.
Exactament, de les galàxies lejanes.
Aquí està.
Escolta, Fermín, i quines iniciatives teniu per aquest temps?
Bueno, pues mira, evidentemente, como todos los años, a su debido tiempo, porque aún es pronto, pues iremos poniendo pues el árbol de Navidad, iremos cambiando la decoración. Ahora quien vaya a la Basílica verá... pues
¿el árbol o en el poseo? ¿En el poseo el árbol?
Lo ponemos en... tenemos dos. Uno que se pone en el altar y otro que se pone delante de la capilla del Santísimo, en lo que es la capilla de la Dolorosa, donde hemos retirado ya los bancos pequeños para dejar espacio, y tenemos un árbol que es de cerca de 5 metros de alto. Es artificial, evidentemente.
Porque yo discúlpame, absurdamente, durante un temps de la meva vida pensaba... que el pessebre, el naixement, era la part més cristiana de l'assumpte, i que l'arbre no era tan cristià, però resulta que sí, que té
sí, evidentemente, és en la època de la evangelització de la Europa interior. No sé si era Sant Columbano, uno de estos, que bueno, que los druidas y los celtas adoraban los árboles. Entonces a él se le ocurrió la idea de decir, oye, pues en fin, ¿qué vamos a ver aquí? Para intentar dar un sentido cristiano a esta especie de veneración que sienten los bárbaros por esta deidad arbórea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces lo que hizo fue dar un sentido cristiano.
Uh-huh.
Así que, pues bueno, lo que hizo fue, pues bueno, se adornaba en principio no con esas bolas que brillan tanto y son tan bonitas, ni con luces, sino que se adornaban pues con frutas, que se colgaban a modo de regalo, y se hablaba pues de Jesucristo como un árbol de la vida, Jesucristo que siempre está vivo porque era un árbol perenne, el abeto, por ejemplo, que siempre tiene hojas, ese árbol pues que también, pues bueno, pues con esa estrella que está arriba, la estrella de Belén, que está en la cúspide del árbol. Bueno, en fin, todo tiene su sentido. Iremos hablando de esto en próximos episodios.
Perfecte. Recordo que l'any passat aquí al Camins vam decidir el color de les boles, del sàrbol.
Ah, és verdad.
Estava entre verd i vermell. No sé, aquest any... Igual repetiu, no? Igual aprofiteu i...
Jo crec que era entre el rojo...
Sí, vermell o verd.
Rojo i dorado o plata i azul.
Ara, exactament. Era una combinació.
O del espanyol. Hombre, podria ser ja blaugrana, també, no?, per dar-li un tono.
Bueno, en aquest cas, si és vermell, estem en la roja. Ara mateix estem a favor de Luis Enrique.
Bueno, exactamente. Podíamos poner el árbol tematizándolo con la roja.
Sí, exactamente. En les cares dels jugadors.
A ver si les damos un empujón y siguen con este tono bueno.
Estan prou bé.
Sí, que se mantengan así. Vamos a ver mañana con Alemania cómo va la historia.
Remarem a favor.
Es un buen equipo, así que vamos a ver.
Més coses, Fermín.
Bueno, el próximo día, bueno, mira, sin ir más lejos, mañana domingo, dio la casualidad de que tenemos dos corales que animan la Eucaristía. Por la mañana viene una coral que animará la misa de 11, y después hará un pequeño concierto de unos 35 minutos en el espacio que hay entre el final de la misa de las 11 y el inicio de la misa de las 12:30.
Muy bien.
O sea, que mira, a pesar de que es la carrera número 334.237 de este ayuntamiento, porque mañana domingo también, por
una
supuesto,
cosa.
Hay carrera.
Claro que sí.
Siempre hay carrera.
Siempre.
Se corta la ciudad.
Y si no es una fira.
Comunica norte, sur, este, oeste, da igual. Aquí carreras.
Yo he trobat una ruta que normalmente ya no trobo cosas tallades. La he trobada.
Porque es un... Bueno, porque en este caso el circuito es un poco perimetral. Pero afecta un poco a la Basílica, pues bueno, pues porque pasa por el Paseo Colón.
Per tant, millor que aneu donant un passeig, no
vehicles. No, bueno, pueden... A mí, No sé. No sé què dirte. Hay dos trayectos.
Per tant, demà tenim aquest concert després de la missa d'11, a les 11.
Sí, i luego por la tarde, pues, tenemos la coral Kutyapi, que es una coral filipina de niños.
Ah, molt bé.
Que...
Veus blanques, eh?
Sí, la verdad se cantan muy bien, están muy bien dirigidos por el director, ¿eh?
Claro.
Y... bueno, cantarán una vez al mes, creo que es el tercer domingo en principio, aunque este mes es el cuarto, pero uh-huh. lo normal es que sea el tercer domingo de cada mes, pues animan la misa, en este caso la de la tarde, la de las 7 de la tarde. O sea, mañana estarán cantando en la misa de 7 de la tarde.
¿Y fan aquesta animació i després sí. fan alguna cosa més? O no, només...
no, esto es solo la Eucaristía.
Aquest només l'Eucaristía, sí. Per viure-la també allò
sí, amb el tomo. Ja lo hacían antes diferent. De la pandemia, lo que pasa es que con la pandemia se interrumpió.
Es va parar.
Y ahora pues vamos a recobrar, pues bueno, es esta colaboración que viene también.
Claro.
Y luego tenemos, como es evidente, pues nuestra cosa de conciertos. Así que el próximo día 3 de diciembre...
3 de diciembre.
Sí, a las 12 horas, pues como no, tenemos el dúo Iberia.
Iberia.
Cristina Tena, que es mezzosoprano, sí. Y Emma Campas con la guitarra.
Muy bien.
Y se titula el concierto Les Arrels del Poble a través del cant y la guitarra. La verdad es que esta chica, Emma... yo lo he escuchado ya en dos conciertos anteriores en la Basílica y es un
primor. ¿Sí?
Sí, es un genio. O sea, es una chica que ya ganó premios de guitarra, es jovencísima, es súper amable, súper dulce. Y bueno, toda esa manera de ser, pues yo pienso que a través del toque de la guitarra, pues lo transmite. Además,
es que la guitarra sembla,
es un primor.
La guitarra, porque siempre, yo cuando pienso en los instrumentos, el violí, ¿no? Molta sensibilidad, el piano, muy versátil, pero la guitarra bien tocada... Ojo,
Y además es muy difícil. Yo conocí a un gran maestro en mi otra parroquia, el Virgen de Nazaret, mi anterior, y era chileno, es chileno. De hecho, hasta ahora está enfermo y tal, pero bueno, y tiene algo de Parkinson, es curioso, ¿no? Mira, precisamente la enfermedad que más se puede, una de las que les puede más sí. se puede afectar en sí, su sí, arte sí, es sí, el sí. Parkinson. Pero bueno, era un primor, ¿eh? ¿Cómo saca las notas de las cuerdas, sobre todo las intensidades, cómo juega con eso, que es muy difícil?
Y a més una cosa, de cara a la gent, animar a la gent a participar i a viure aquest concert, jo sempre explico el mateix. Tu pots posar-te música al cotxe, als auriculars, avui en dia Spotify trobes tot, però la música en viu, La música en viu et segresta el cor, té una màgia especial, i a més amb el talent que tu estàs descrivint de la guitarrista, sí. crec que valdrà molt la pena,
Sí, sí.
Dia 3 de desembre, a les 12 del matí.
Así que estéis invitados.
Ahí tenim taquilla inversa també per col·laborar.
Sí, sempre la major part de los conciertos que se hacen en la Basílica son gratuitos. Más adelante iremos dando más fechas porque habrá otro el día 11, que es el de la coral esta que ensaya en la Basílica Units pel Gospel, que también tendrá su repertorio un poco navideño.
Fantástico.
Son cerca de 30 personas que todos los viernes ahí, dale que te pego.
30 personas allá.
Sí, sí, ahí ensayan. Gospel. Por la noche, sí. Llegan a las 8 de la tarde.
¿Portan túniques?
No. Pero no descarto que en el último concierto no llevaban, pero era un poco su concierto inaugural y bueno. Hacía calor, que era verano, y este verano ha sido tremendo. Pero no les sentaría nada mal,
no,
unas batas así, estilo Brooklyn o...
Claro, exactamente.
Estaría muy bien, sí.
Escolta, y perdona, he visto les paneres, ¿no?
Bueno, estamos con la rifa. Una
molt
rifa bé. Que celebramos en la Basílica.
Molt complides, eh? Ahí hay quien le toque té el Nadal solventat.
Estas Martí, además son de primera calidad, producto de primera calidad, nada de rellenarlo con cosas que nos dan, ni nada. Es todo comprado y además tres grandes premios. Una gran cesta,
todo comprado, ¿eh?
Un baúl lleno de cosas también y un lote. Y bueno, lo que sacamos, las papeletas son a 3 euros y lo que sacamos es para Caritas.
Mira, reserva, yo ya de más te faré, de mano, la
bueno,
próxima.
Bueno, como la Barsica es generosa con todos aquellos que le ayudan, al personal de Radio Estel les daremos una papeleta que tengan opción a ganar este maravilloso premio.
Doncs el personal de Radio Estel, que soc jo, concretament, doncs tu...
A mi me gustaría hacérsela llegar a cada radio oyente, pero, en fin, lo mejor es que vengan a comprarlas, que nos hará
sí,
más favor.
Exactament. Ahí está una mica el truco, el armendruco.
Y también tenemos Lotería del Niño.
¿También?
No te olvides, que
molt
esta
bé.
Toca.
Molt bé.
Y luego de la de Navidad, por supuesto.
Evidentment.
Hemos tenido que incluso comprar un poco más de lo inicialmente previsto, porque se va vendiendo muy bien.
Hombre, es que en aquestes dates la gent no perdona,
sí.
No
Navidad
perdona.
Navidad en la lotería, eso es
no perdona.
Una cosa, vamos,
yo siempre digo, en fa mandra, porque penso que no tocará mai,
sí.
Pero si no la agafas, se te queda como una cosa dins,
Hombre, nosotros jugamos dos números, uno par y otro impar. La gente dice, ¿cómo juegas dos números? Hombre, imagínate que compras uno y no compras el otro.
Amigo.
Entonces, uno par y otro impar. Tiene que ser la cosa así. Así ayudas más a Cáritas.
¿Alguna otra iniciativa que quieras destacar o a comida de mía, Fermín?
Bueno, el día del 13 al 20 de diciembre nos vamos a Tierra Santa.
Muy bien.
Estamos ya casi comenzando a calentar motores, preparativos, materiales, en fin, ya os contaré.
Tenim temps endavant.
Exactament. I el adviento, pues, estas cuatro semanas hay que aprovecharlas. Bien, seguramente habrá algún retiro en la basílica por medio. Bueno. Ya diremos fecha y día y todo para invitar a todas las personas que lo deseen.
Quedaré invitadíssims. Com podeu comprovar, la basílica de la Mercè és un torrent incessant d'iniciatives de cara, evidentment, a la espiritualitat, a la fe de les persones, però també per ajudar els més vulnerables i a la pròpia vida de la basílica, que també té moltes necessitats.
Muy bien.
Fermín Delgado, moltes gràcies.
De nada, Rafa. Un cop més. Un abrazo, ens como siempre, a nuestros queridos oyentes.
Properament i a descansar demà una mica, si pots.
Sí, bueno, mañana es domingo, descansan los demás, los curas, ¿no?
Bueno, però a la nit, com a mínim, veuràs Espanya i fos a Luis Enrique.
A ver.
La rauja, a ver, la rauja. Vinga, doncs nosaltres que fem un break i continuem amb més coses aquí al Camins cap de setmana.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
El cap de setmana mola perquè rebem la visita dels amics de Catalunya Cristiana, ja ho sabeu, i en aquest cas molt contents de rebre un cop més ara mateix al Camins en representació del setmanari. Qui millor que la sotsdirectora, ex-cap de redacció, Carme Munté. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ets sotsdirectora, ja ho sabem. Sabeu que aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del setmanari Catalunya Cristiana. Carme, estem desitjosos, però on comencem?
Doncs mira, comencem com sempre doncs per aquesta portada, amb l'entrevista que fem aquesta setmana, una entrevista molt destacada, que és a mossèn Yuri. Mossèn Yuri és rector de la parròquia ucraïnesa de Santa Mònica, de Barcelona, i a més és voluntari sanitari al front de guerra. Per tant, es tracta d'una entrevista que l'hem fet un cop ell ha tornat a Barcelona, perquè diguéssim que des del 2014, quan va començar una mica l'escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna, ell ja hi anava, passava temporades. Feia de sacerdot i després, a més, doncs es va acabar apuntant amb una associació, com dèiem, de sanitaris voluntaris que es diuen hospitalaris. Però és que llavors, després, a partir, diguéssim, del gener, que és quan hi va haver aquest increment de la invasió, no? De Rússia...
Quan va esclatar tot el conflicte de manera més intensa, sí.
Ell, doncs, va estar-hi durant 7 mesos.
Va marxar voluntàriament allà, imagina, quan la gent fugia, ell va anar.
Ell va anar cap allà, va estar durant tot aquest temps, i aprofitant el seu retorn a Barcelona, vam anar allà a la parròquia de Santa Mònica per entrevistar-lo, per conèixer el seu testimoni, perquè volíem saber doncs, quina era la seva tasca concreta que feia allà, com és també viure, no? Viure doncs, a situacions de guerra, de mort, de conflicte, de ferits. Ells, a més, el que fan és estar pròxims a la línia de front, llavors es recullen els ferits i els porten al primer hospital de campanya més proper. Per tant,
increïble.
És increïble la tasca que fa i el seu testimoni. I, si et sembla, podem escoltar ja doncs, una primera aproximació.
Ho estic desitjant, a veure què explica.
El moment més dur havia que quan una persona mor en les teves mans, no? I després, clar, passa el temps que penses, bueno, si he fet bé o no he fet bé, què no he fet jo per salvar la seva vida, no? Clar, moltes vegades són ferides que són mortals, que tu no pots fer res, ja, i a més en camp.
Bueno, realment és... Bueno, sempre escoltem, no?, que els cristians estem cridats a donar la vida, però és que hi ha circumstàncies i circumstàncies. Les que viu mossèn Yuri Stasiuk són excepcionals i és d'un mèrit increïble, valentia, humilitat, no sé com definir-lo.
Correcte, i una de les preguntes que li fèiem és, d'alguna manera, com complementa la seva vocació de sacerdot amb la seva vocació de sanitari, no? I ens explicava de que...
Perquè ell, a més, és sanitari.
Sí, és voluntari sanitari. Uh-huh. Sí. Vale. Estem en aquesta associació que dèiem de voluntaris sanitaris, que es diu hospitalaris.
Sí.
Llavors, com combina una mica aquesta doble vessant? Ell diu que, evidentment, l'urgència primera, quan hi ha un ferit, és portar-lo ràpidament, perquè les primeres cures que es fan condicionen no el fet que pugui viure. Per tant, primerament és això. Però també hi ha hagut situacions en què ha hagut de fer doncs, un acompanyament més espiritual.
Uh-huh. Bueno, si veig que és una persona creient i practicant, preguem, no? O que veig que no és un practicant, doncs parlem de la família, no? Per portar en un lloc on estem com, no? També a vegades, si una persona ja està en punt de morir, bueno, de sortir d'aquest món, llavors també li dono absolució, li confesso, i també parlo amb ell en un lloc de la casa, de la família, que li agrada, no? Per donar-li més tranquil·litat i morir en pau, sobretot, no?
Clar, és que parla de situacions realment que s'escolta una mica a l'eco perquè estàvem dins de l'església, no?
Sí.
En aquell moment, mentre fèiem l'entrevista...
No, però s'escolta perfectament.
S'escolta perfectament.
I realment és un servei integral en la vida i en la mort.
Correcte. I llavors, durant l'entrevista també, si ho podeu llegir, doncs el Catalunya Cristiana ho explica, uh-huh. Un cas que en un moment donat ell estaven descansant i es van acostar a un poble proper del que era el front de guerra en aquell moment i hi va haver una explosió. Ell se n'anava en aquell moment a la barberia i quan estava arribant a la barberia hi va haver una explosió. I ell va recordar que al parc, allà al costat, hi havia una família amb nens. Ell va anar corrent cap allà per si podia ajudar. Llavors hi havia els dos nens que estaven ferits. Eren dos germans que estaven ferits. I ell explica la dificultat que va experimentar d'atendre un nen. Perquè, clar, diu, jo estic acostumat al front de guerra que atén ferits adults.
Sí.
A més, adults que són de l'exèrcit, que per tant estan ja mentalitzats i acostumats una mica al conflicte. Vull, cosa que facilita la seva feina. Mm. Diu, però que eren nens. I li va costar molt en aquest sentit, no? A més, un nen que sí que després se'l van portar cap a l'hospital de campanya, allà li van fer les primeres cures, se'l van emportar a un altre hospital i amb aquell trasllat aquest nen va morir, no? Llavors, ostres,
que no és
també
és
molt impactant.
I se'm posa la pell de gallina, és
totalment
impactant.
I llavors, clar, jo era inevitable, no?, que li preguntés, ostres, en aquestes situacions notes una mica, amb aquesta l'absurditat que és la guerra, no? Quina és la vivència de Déu?
Mira, a mi sempre em pregunten allà en la guerra, no, on està el teu Déu, no? I la meva resposta és clara, està aquí. Jo sempre dic que Déu no ha sortit. Hi ha com una evacuació, no?, quan evacuen les persones. Déu no s'ha evacuat.
Jo estava pensant que de vegades una de les coses principals per ser cristià que se li demana a la Iglesia és la fe. És un testimoni de fe. Completament, absolutament, perquè aquesta resposta, on està Déu davant d'aquest horror, diu, està aquí, justament.
I després és molt maco perquè ell diu Déu en la guerra és amb les persones que ajuden els altres. Déu no ha estat evacuat de la guerra, Déu hi és. I també explica que l'ha ajudat a entendre realment què volem dir quan diem que Jesús va morir per nosaltres. Diu, perquè, clar, en aquest context de conflicte de guerra hi ha molta gent disposada a morir per mi, com a sanitari, i jo també a arriscar la meva vida pels que estan ferits. És a dir, es viu una mica el dia a dia què vol dir morir per un altre lluitar, no?, donar la teva vida per una altra persona.
És entregar la vida ja no solament de manera moral o de manera espiritual, sinó també física, disposat a entregar la vida completament per l'altre. Sí.
I després hi ha una altra part de l'entrevista, que clar, és una reflexió també molt dura,
sí,
no?, sobre Rússia. Uh-huh. Clar, jo li vinc a preguntar si d'alguna manera es consideren igualment germans enfrontats. Ell diu que no pot considerar germans a Rússia, un país que ha anat a envair el seu. Ell explica que sí, que sempre diem que s'han de perdonar i hem de pregar pels enemics. Ell ho fa, diu, però que clar, que són unes ferides que també costen, no?, de curar. De fet, diu, des de que va haver això, ell ha deixat de parlar el rus, no?, per exemple, i no considera que siguin els seus germans. Dic, també li pregunta sobre el final de la guerra, uh-huh. I ell diu ell, encara no hem arribat al punt culminant, encara han de passar moltes més coses. Som en un punt de no retorn. Tant nosaltres com Rússia hem creuat la línia vermella. Només tenim l'opció de defensar-nos i lluitar fins al final perquè no hi ha cap altra sortida. Ara la preocupació és l'arribada de l'hivern i com afectarà la població. Però és veritat que el que dèiem abans, no? Però ell també diu, jo estimo i prego pels meus enemics, però ells tard o d'hora han de respondre pel que han fet. No pot ser de cap altra manera, no? Però ell explica que prega per aquests... Però també reflexiona, us convido de veritat a llegir aquesta entrevista perquè reflexiona sobre... sobre el patriarcat de Moscou, no? I d'alguna manera, doncs, ell explica també una escena molt colpidora, que veu un soldat rus mort i s'acosta i veu que està, que porta moltes icones també religioses i diu, ostres, el seu Déu és el mateix que el meu, no? Són reflexions, la veritat és que molt interessants.
Jo us convido a seguir aquesta entrevista. Sempre Catalunya Cristiana ens planteja temes molt interessants d'aprofundiment, però és que, a més, veureu imatges, veureu fotografies del propi sacerdot, del propi Yuri, que són colpidores perquè encara ens porten més a prop d'aquesta realitat que ell viu, no? Perquè són imatges de guerra, vestit com un soldat allà enmig, tot i que les seves tasques són humanitàries, hospitalàries i de acompanyament espiritual. És molt fort. A mi aquest reportatge realment l'heu de buscar, l'heu de trobar i l'heu de llegir perquè us atraparà.
I després, clar, també recordem que quan, mentre mossèn Yuri, doncs, durant aquests 7 mesos va estar, doncs, allà al seu país, a Ucraïna,
sí,
clar, nosaltres aquí, doncs, vivíem la solidaritat que es feia, per exemple, a la parròquia Santa Mònica quan es recollien diners i també medicines per enviar allà. Uh-huh. I no sé si te'n recordes, Rafa, doncs, que el 16 de març també vam assistir a la benedicció per part del bisbe Javier Vilanova.
Sí, d'aquella ambulància.
D'aquelles dues ambulàncies destinades ambulàncies al seu batalló. Uh-huh. I mossèn Yuri, doncs, es mostra molt agraït.
Però a més que de missatges d'animació, de suport, de pregària i de tot, ho vaig sentir no tant en paraules, sinó en fets, no? Que van ajudar per molt. Per mi, sobretot, no? També per la nostra associació amb ambulàncies, amb diners que em van enviar, també vam comprar i ambulàncies i les coses necessàries per medicina. D'aquí, de veritat, a nivell de diòcesi, a nivell de Catalunya o d'Espanya, a nivell de Barcelona, a mi, personalment, jo puc dir, però gràcies, amb totes les lletres majúscules, no?
És Yuri Stasiuk, que és rector de la parròquia ucraïnesa de Santa Mònica de Barcelona, voluntari sanitari al front de guerra a Ucraïna, voluntàriament, evidentment, voluntari és voluntari, ha marxat allà en tot el conflicte, ara ha tornat per donar la vida amb la seva vessant de sacerdot, sobretot, però també per ajudar els ferits i acompanyar els que han perdut la vida. Això és donar la vida veritablement. Podeu trobar aquest reportatge, que jo crec que us fascinarà, al Catalunya Cristiana, que surt demà diumenge. Bueno, enhorabona, per aquest reportatge, perquè jo crec que...
Una entrevista molt interessant,
jo crec que
de tot el que
ens has portat i ens heu portat ja en aquests mesos que portem fent aquesta secció, és de les que més m'ha impactat, realment. Mm. Més coses per rematar aquesta setmana. Carme,
sí,
què vols destacar?
Podem esmentar altres continguts,
sí,
de forma sumària, podem dir. Mira, el 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Sí. Doncs
amb aquest motiu hem volgut conèixer diferents institucions canòniques de l'Arquebisbat de Barcelona que treballen per millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, per exemple. Coneixem la tasca que fa l'Escola Especial Mare de Déu de Montserrat, que forma part de la Fundació Escoles Parroquials, també la tasca de la Fundació Nen Déu, també el taller de Sant Camil, que és un centre ocupacional de la Fundació de la Santa Creu, i també la Fundació Ossas, per exemple, és una altra de les entitats que descobrim, doncs, en aquest número de Catalunya Cristiana.
Fantàstic.
I també oferim un ampli reportatge del Fòrum Internacional Multireligiós que té lloc a Manresa, recordem-ho, del 27 al 30 de novembre, i que s'emmarca en la celebració dels 500 anys de la conversió i arribada a Catalunya de Sant Ignasi de Loyola, el fundador dels jesuïtes.
Allà és una movida, eh?
És una moguda, a Manresa. Manresa 2022. És un any que continua endavant.
Estan muntant una festa.
Moltes activitats.
És total.
De fet, també recentment van fer aquell acte institucional a la Generalitat de Catalunya, també. El papa francès, doncs, va enviar, amb representació del cardenal Omella, aquell missatge, no?, adreçat també. El títol d'aquesta trobada multireligiosa es diu Cruïlla de Camins, una resposta intergeneracional multireligiosa a la crisi social i ambiental.
Doncs aquest és un resum, un tast del que trobareu aquesta setmana al Catalunya Cristiana, però us recordem que cada dia envien els amics de Catalunya Cristiana per correu electrònic un e-bulletí amb el resum de continguts més rellevants de cada número. Per tant, teniu aquesta actualització constant de Catalunya Cristiana. Tots aquells que estigueu interessats Us podeu subscriure de manera molt fàcil al web catalunyacristiana.cat, catalunyacristiana.cat, a la finestra que se us desplegarà allà, deixeu les vostres dades i cada dia al correu un e-butlletí amb les novetats que van redactant, investigant i les notícies que donen les companyes.
No parem, no parem.
No parem, són com formiguetes de la informació. Carme Montes, és directora del setmanari. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies,
Rafa.
Enhorabona
per aquest número que fa una pinta estupenda.
Gràcies.
I ens retrobem en properes seccions.
Si Déu vol.
Vinga, nosaltres, que encara seguim endavant, no se vayan todavía, aún hay más.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Camins fa ara un gir copernicà. Us presentem una obra, un llibre, que probablement us tocarà el cor.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Núria Ortín, bona vesprada. Encantada de tenir-te aquí a l'estudi. Mira, tinc una primera pregunta. Ho hem escoltat mil vegades, Núria, però et pregunto, perquè si hi ha algú capaç de respondre a aquesta qüestió, ets tu. La presó rehabilita la persona?
Ui, he fet un silenci exprès, eh?
Això es diu pausa dramàtica.
Total. No, estic perquè els oients reflexionin. Com si tu els estiguessis fent la
pregunta. Perquè sempre escoltem que la presó té un... Bueno, això, rehabilitar la persona, que reformar-la interiorment...
Si m'ho preguntes com a Núria Ortín, et dic que no, per mi no. Per mi no.
Ah, i com no. I tens alguna altra vessant de tu mateixa?
No, tinc una vessant com a directora de la Fundació Mercedària que hi ha gent que diu que és molt dràstic dir no rotund, perquè hi ha casos que és veritat que sí que han rehabilitat. Llavors, bueno, intentava separar una miqueta en el sentit de que és veritat que la reinserció social, per mi, ja comença dintre la presó, i quan una persona està dintre la presó, li has de donar eines perquè s'enfoqui en la societat tal com la tenim muntada. Mm-hmm. Normalment, nosaltres quan sortim de la presó, molta gent es troba, sobretot si han estat molts anys, amb un estoy en Marte. Perquè no se'ls ha explicat com ha avançat. O sigui, la presó, quan una persona entra, es para, tot. Es para. I, en canvi, el món continua avançant constantment.
Això,
hi ha molts canvis.
Si has vist la pel·lícula de la qual soc completament fan, Cadena Perpètua, de Shawshank Redemption, és una pel·lícula carcelària, repleta de matisos, d'esperança, bueno, és una obra mestra. Aquest concepte, és a dir, la persona que surt de la presó i s'ha d'enfrontar una altra vegada al ritme de la vida i no pot, el supera, li diuen que està institucionalitzat. És a dir, s'ha fet part d'una institució penitenciària.
O presonitzats, que es diu, ells mateixos s'ho diuen, quan porten ja un temps, hi ha uns còdics que nosaltres no podem entendre dels que estan a dintre, i és tampoc que nosaltres que estem a fora. Llavors, per mi hi ha una divisió tan bèstia que per mi no reinserta, perquè ho hauríem de fer ja des de dintre i donar les eines perquè aquestes persones tinguin que dic, que no es queden al limbo, sinó que tinguin una estructura social preparada per acceptar aquestes persones, perquè aquesta és l'altra, la gent li dona l'esquena. Llavors, algú que t'estan rebutjant i que t'estan dient, oye, tu me molestes, perquè no sé, que veiéssim a tot de gent dormint al carrer o robant, aquesta gent molesta la societat. Nosaltres volem viure en llocs segurs i agradables físicament. Uh-huh. Llavors, una persona, segons quina pinta tenen, ja no ens agrada, evidentment. Llavors, la societat no fa cap esforç, sinó que ells se senten més exclosos i, a més, molts surten des de bosses de la pobresa. Vol dir que no tenen ni feina, no tenen una casa, no tenen cap relació familiar perquè tothom ja els ha donat l'esquena. Llavors, clar, aquests tios, quan surten, o dones, els acompanyes molt, que els hi dic, o sigui, tu els hi fas un acompanyament de venga, si pots, i crec que tu pots tenir una segona oportunitat per tornar a aquesta societat, o el més normal serà que tornin a delinquir i tornem a començar. Llavors, això reinserta? Llavors, aquesta és la pregunta.
Des del 2016 que estàs treballant a la Fundació Obra Mercedària, present a 6 països de 3 continents diferents, treballant a favor dels privats de llibertat i per a les persones més vulnerables i necessitades de la societat. I ara has publicat aquest llibre, que recull testimonis de presos, les seves històries, patiments, inquietuds, també alegries, triomfs, i testimonis de mercedaris que acompanyen, els ajuden i els donen la vida a favor d'aquestes persones tan necessitades de tantes coses. El llibre es diu Cadenes compartides i l'ha editat l'editorial Clarec. Condenes compartides, és això?
Bueno, català i castellà, hem fet les dues versions.
Doncs condemnes compartides. És l'essència dels mercedaris, compartir la condemna?
Sí, els dos principis fonamentals de l'obra mercedària, o sigui, dels mercedaris, és la llibertat i la dignitat de les persones. Tothom ha de ser lliure i tothom ha de ser digne. Sense això...
És el bàsic.
Sí, és apaga i vámonos, no? Clar. Llavors, des d'aquesta... mirada, ells porten tota la vida, bueno, de fet, més de 800 anys, dedicant al rescat dels que llavors agafaven els musulmans, o sigui, en mans dels cristians.
Ells s'entregaven perquè alliberessin...
Exacte. Però en el cas que no hi hagués una transacció econòmica, no? ¿Cuánto vales tú? 20.
Es posaven en el lloc
de... Et pago, llavors. Vale. Me'l dones. En el cas que no hi hagués un acord... donaven la vida, que per això és l'única ordre religiosa, l'única, que té el que s'anomena quarbot, que és el de sang. És perquè morien. O sigui, jo, si no et puc recuperar i no et puc donar la llibertat, moro per tu, no? Llavors, aquest és una mica la identitat. Uh-huh. D'aquí neixen i comencen, doncs, això, a alliberar tots els captius, no? Per això Mercedaris ve de Mercè, que Mercè, que és la patrona de Barcelona, és la patrona dels captius. O sigui, és normal entrar en una presó de qualsevol país del món i veure la Verge, de la Mercè. I bueno, ho explico perquè hi ha gent que no ho sap i molts són d'aquí.
No, ho expliques.
I és així.
I ho has explicat perfectament perquè al final molt folklore, però aquesta és l'essència dels mercedaris.
Aquesta és l'essència dels mercedaris. Sí, llavors, sí. Què passa? Com que estem nosaltres presents a diferents llocs del món, hem volgut donar una mica la realitat de com es viuen a les presons, perquè, clar, no és diferent que t'agafin aquí a Batràs, no?, a la Barcelona de les Dones, que t'agafin amb una... Mira, precisament a contestar aquesta noia que ha fet aquesta portada del llibre en forma part d'un mur d'una presó de Ilopango del Salvador, que allà viuen diferent que les d'Àfrica, no? Llavors, clar, tens tants continents que la manera, l'essència humana és, bueno, molt, molt diferent. Condenes compartides ve perquè el llibre, bueno, neix una mica arrel d'un podcast que vam fer que es deia Temps Mort, en el qual nosaltres, bueno, jo en aquest cas entrevistava a noies privades de llibertat i com es vivia arrel de la presó, però tothom, o sigui, què implica? Perquè a mi si m'agafen avui i tu ets amic meu, la teva vida trontolla, i la dels meus pares també, i la dels meus fills també, i la del meu entorn social.
No només és la persona que entra en presó, sinó tot el seu entorn.
És tot, no? Sí. Llavors, com nosaltres funcionem en el moment que algú... l'agafen i se'n va dintre, s'atura la vida, no? Llavors és com un drama en el qual s'esquitxa molta gent. Sí. No ets tu, bueno, sempre quan tinguis entorn, no? Llavors, això neix d'aquestes converses i el director de la Claret va escoltar aquests podcasts i va dir, m'encanta la idea de poder escriure què passa a les presons perquè és un tema que no se'n parla. O sigui, com viu la gent dintre les presons, hi ha molt poca gent que ho sap.
De fet, el subtítol per això és Mundo hostil e invisible.
Totalment. Perquè
que és una barreja increïble, o sigui, és una barreja duríssima, hostil e invisible.
Sí, perquè no estan visibilitzats. De fet, aquest llibre una mica el que vol fer és donar veu, a totes aquestes persones que estan a dintre de les presons o s'han sentit cautives o hi ha hagut alguna esclavitud, no? Llavors, compartides perquè l'altra part és la mirada del mercedari que acompanya aquesta persona que s'ha quedat privada de llibertat i quins són els processos, no?, de quan intervé un mercedari, o sigui, quan intervé algú que acompanya, hi ha vides que fan un clic. I aquest clic vol dir de... m'he donat compte, m'arrepenteixo, perdono, començo de nou, segona oportunitat, refaig la meva vida, em reinserto, no? Per això dic que a vegades sí que hi ha casos de... I en el llibre hi són, històries que dius... Bueno, em va impactar a mi molt una persona, un noi que m'ha dit «Soy la persona más mala de Guatemala». Fui jo la persona más buscada durante años, no? Jo el tenia davant i pensava que tio, veniria de fer una cervesa avui mateix, saps? Sí. D'aquestes persones que dius «Bona persona, com t'explica,
afable,
vam riure molt». Per això dic que les entrevistes sí que tenen un to una mica ja-ja, perquè clar, ja t'expliquen cada drama que dius «O faig una mica ja-ja o ens fotrem tots a plorar al minut zero».
Les entrevistes
no?
són en molta profunditat.
I són molt, i són personatges que han fet una reconversió, no? I han dit... Bueno, la vida m'ha donat una oportunitat, estava molt de cul, perdona l'expressió entre cometes, sí, amb l'Església, amb Déu, per què no? Perquè uh-huh. m'ha fet passar malament. Però hi ha un dia que no saps com, aquell acompanyament silenciós del mercedari, de posar llum, d'acompanyar, de no preguntar, de no jutjar-te, de no juzgar, sobretot... Sí. No saps com, dius, bueno, ara jo quiero ayudar a los mercenarios, yo quiero estar al lado de estos que sufren, no? Llavors hi ha històries molt, molt colpejadores perquè hi ha vides de reconversió increïbles que dius, no m'ho puc creure, saps? I passen. O sigui, que la gent no canvia, això també és un estereotip que hem de començar a canviar. Hi ha gent que pot canviar.
Això és Camins, la ràdio nocturna. Estem amb Conversa, Núria Ortín. Ens està presentant aquell llibre que ha publicat ara Editorial Claret, Condenes compartides, condemnes compartides, amb un recull impressionant de testimonis en un doble, en una doble vessant. Us recordo, els mercedaris que acompanyen els interns de les presons de tot el món, també de diferents parts d'Espanya, i aquesta tasca, les històries, els triomfos, les misèries, és un llibre molt complet que és molt recomanable. Jo volia demanar-te, clar, has vist moltíssims casos, has tingut entrevistes, Núria. Tothom accepta l'acompanyament dels mercenaris o hi ha gent que el refusa?
Hi ha gent que el refusa. Bé, senzillament no és que el refusin, és que no s'atansen, que és diferent. O sigui, hi ha gent que sí, aquells que quan entren a una presó, no? Sobretot a Centroamèrica, oi, soy el padre, si necessites algo, passa. I és una mica el que us explicava abans de la publicitat, no? Que sí que en no saps en quin moment de cop s'atansen. Perquè veuen que és una presència constant, que no falla, que ajuda,
és que
faciliten...
Això té una paraula, Núria, si em permets.
Quina? A veure.
Amor.
Exacte, molt bé, seria això, amor incondicional. Molt bé!
És que és molt evident. És molt evident, les persones que estan ferides només es poden sanar amb l'amor.
Totalment.
I és l'amor dels mercedaris que donen la vida sense demanar res.
Res a canvi, exacte.
I amb una mirada neta. Sí. Perquè normalment un pres sempre tens el prejudici.
Sí.
I els mercedaris van amb tota la humilitat.
Totalment.
A posar-se als peus d'ells.
Bueno, i sobretot el no preguntar. Hi ha molta gent que se senten ells molt jutjats quan ja han sigut jutjats. Llavors, que vagi alguna persona a només escoltar o a només... No? Agafar-te la
acompanyar.
Mà o només mirar-te a veure com estàs o sobretot, no? I a mi de veritat m'impressionava quan algunes persones em deien és que durant tota la condemna, que van ser d'anys, ningú mai em va venir a visitar, no? Aquí es fiquen, normalment aquí la gent es trenca i es fiquen a plorar, en el sentit de dir hi ha tanta soledat, tanta solitud, en el sentit de que estic sol en aquest món i sobre tancat en quatre parets, que trist, i de cop apareix un tio que et ve a veure i pregunta, què tal, com estàs? Clar, això et dona una força i uns ànims i pensar, no? Doncs que tens una esperança, això és molt potent per ells, no? I llavors és aquesta presència, per això es deia d'acompanyament, perquè al final ells també d'alguna manera estan compartint la condemna de l'altra persona, no?
Bueno,
estan condemnats, però en el moment que tu empatitzes, que estàs allà, bueno, doncs, per això hem fet el llibre de manera dual de parelles, eh? O sigui, en cada presó hi ha una persona i l'intern.
Jo crec que aquest llibre i tota la tasca mercedària és un exemple perfecte del que és el cristià, al final, també t'ho dic. Perquè al final el que va fer Jesucrist és agafar la culpa nostra i carregar-la a ell,
exacte,
que era innocent. I els mercedaris fa una tasca molt similar. La persona té una culpa, la persona que està en presó, i el mercedari li ajuda a carregar amb aquesta, amb aquesta càrrega, i aquest és l'acte d'amor, no? Jo volia demanar-te, apareixen testimonis d'homes, de dones, també de joves, diferències o matisos que presenten entre ells?
Mira, el que a mi em sorprèn que tothom et diu... Tothom pot entrar. O sigui, gent que la vida haguessis dit empresaris, joves, dones que tenen una vida... I de cop tothom et diu, ojito, que la presó està molt més a prop del que qualsevol persona s'imagina. Això, per una banda, com a similitud. Molta soledat, molta... O sigui, això sí que és un denominador comú. Molta ràbia, molta rebel·lió, molt de dir, aquest sistema no funciona perquè quines eines ens estan donant. Això per una banda, però en canvi trobes algun testimoni que diu menys mal que he estat a la presó perquè la meva vida ha canviat en què de cop he pogut estudiar, m'he tret una carrera i el dia que vaig sortir he tingut una feina que mai m'hagués imaginat.
No, Jordi, em dona gust escoltar-te. Crec que feu una tasca impressionant. A mi m'agrada molt tenir-te a l'estudi. No és la primera vegada, crec que has de venir més sovint.
Bueno, quan vulgueu, em convideu,
estem,
ja.
Estem en contacte i vine de tant en tant perquè ens dones sí. alegria. Però t'hem de deixar perquè, si no, se'ns escapa el programa.
Sí.
Núria Ortín, us recordo, és directora de la Fundació Obra Mercedària, ha publicat aquest llibre Ple de llum enmig de les ombres que exposa condemnes compartides amb testimonis de presos, les seves històries, els seus patiments, les alegries també, i testimonis de mercedaris que els acompanyen, els ajuden i donen la vida en favor d'aquestes persones. Núria, molt ànim, enhorabona per la tasca que feu.
Gràcies.
No defalliu, i aquesta és casa teva, ja ho saps.
Gràcies, molt a gust de venir.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.